Obrim per cert aquesta hora del matí, com ja sabeu, el plat estrella del Via Lliure, converses de sobretaula amb gent interessant des del nostre temple gastronòmic habitual, com és Casa Guinart a Barcelona. Sabeu que està al costat de la Rambla i enganxat al Mercat de la Boqueria, un lloc esplèndid. Tenim les Estrella d'Am ja obertes al damunt de la taula. Tenim ja el Toni García Ramon. Què tal, com estàs, Toni? Ara saludes així?
Sí.
Ara saludes així?
Estic innovant.
Això és la innovació de la...
No, estic innovant.
Això és la innovació de la ràdio.
Estic innovant.
Ara,
a veure,
o sigui...
Segle XXI.
L'Ola aquell ja, ja et sortia.
Antic,
què faràs, com els presentadors de Ràdio Fórmula? Ei, família, què passa?
Amics.
Ei, amics. Ens vols fer algun tipus de salutació, Malcom?
Jo faré per contrast. Hola.
Hola, gràcies. Bé, avui qui ens visita és una autèntica veu, no com les que tenim per aquí. Molt reconeguda en l'àmbit de la ràdio espanyola. Com passa sovint, ja ha passat, de fet, reiteradament, alguns d'aquests noms són catalans, o molts són catalans. Ell ho és, de Barcelona, arrels a Badalona, ara li preguntaré exactament el què, tot i que durant molts anys va viure a Florida, va tornar per codirigir el Carrusel Deportivo, actualment fent una pila de coses a la cadena SER, però avui ve el plat estrella també com a autor literari, perquè acaba de publicar un llibre que és interessantíssim. Què tal, José Antonio Ponseti, bon dia.
Com esteu, bon dia.
Molt bé, molt bé.
Estic una mica espantat, eh?
Per què?
Ei, perquè m'ha tocat al costat de l'ell i...
Te gusta la ràdio?
Te gustava!
Ai, Déu meu!
Dic que és interessantíssim el llibre, perquè és un connecte... És un llibre que connecta molt bé una cosa, una sèrie de moviments que estan passant des de fa uns quants anys, que estan sacsejant, diguem-ne, el panorama. A Catalunya passa molt, la resta de l'Estat, en alguns casos també, però és important, que és la memòria històrica, no? El llibre es diu La Caja Azul, i és la investigació que ha estat fent durant anys el Ponseti per saber on va anar a parar el seu avi, l'Antonio, no sé si es deia Antonio.
Jo, el llibre està en castellà, per això és l'Antonio, però és l'Antonio, sí.
Soldat republicà, desaparegut al front de l'Ebre a la Guerra Civil. Diria que sobretot és lectura emocionant, aquest llibre. Per tu, no, ja ni m'imagino com ha estat d'emocionant.
Ha estat un camí estrany, aquest. Ha estat un camí estrany, primer perquè la Caixa Blava, o la Caja Azul, arriba a mi amb unes circumstàncies molt extremes, no? La meva mare, poc abans de morir d'un càncer terminal, dies abans em sorprèn i em dona una caixa i em diu, mira, dos coses. La primera, aquí està tota la recerca que hem fet les dones de la família, o una part de les dones de la família, durant tots aquests anys buscant el teu avi, que va desaparèixer, com ho deies, al front de l'Ebre. La segona, no la pots obrir fins que jo me'n vagi. Pots imaginar que la situació era, per les dues bandes, molt complicada. La primera, perquè la pregunta que em va sortir és i per què no hem parlat de l'avi abans? O sigui, per què mai s'ha parlat de l'avi amb normalitat, diguem, a casa? No? I la segona, per les circumstàncies de la meva mare. Vaig descobrir que la Caixa Blava, o la Caja Azul, era una caixa de dolor i de silenci. Mm-hmm. Perquè realment... us podria fer la pregunta ara a tots. Heu parlat de la Guerra Civil amb normalitat? Heu tingut algun familiar alguna cosa?
El meu avi el van ametrallar també al front de l'Ebre. No parlàvem mai de la guerra, mai. No vaig sentir mai parlar de la guerra. I portava metralla a la cama, que li havia de tractar i tal. Mai li vaig sentir una paraula de la guerra, mai. Només deia que els comunistes s'adormien a les trinxeres. Això era el seu... Quan sortia algú que deia era comunista, t'adormies a les trinxeres!
Això és la frase de
l'avi. Que feia, no va fer massa.
No, a casa l'avi també era un ferit de guerra i no es va parlar pràcticament mai de la guerra.
No es parlava res. Doncs a casa meva, pràcticament res. Jo sabia que l'avi havia desaparegut al front de l'Ebre, però poc més. Clar.
Però t'havies preguntat, t'havia interessat això?
Sí i no, perquè jo recordo algun cop d'aquells de nano d'escolta ja l'avi, no, perquè l'avi va desaparèixer al front i tal, i bueno, expliqueu-me coses, ja quan siguis gran t'explicarem. I aquest, ja quan siguis gran t'explicarem...
Mai
va arribar.
Volia dir quan tinguessis 150
anys. Clar, mai va arribar. Quan obro la caixa, entenc per què mai va arribar, no? Perquè al final, la meva mare, que era una nena en aquells moments, la meva àvia, la meva besàvia i la tieta Teresa... Ostres, les van passar canutes, clar, però jo no sabia tot això, les van passar de tots colors, perquè al final jo dic que les dones, en aquest cas, aquest tros de dones de la meva família, són les que van fer o van construir aquesta xarxa de memòria. Sense elles la Caixa Blava no existiria i jo no podia tornar al meu avi com l'he tornat en aquest capítol. No? Realment... reconec que no es va parlar mai a casa d'això, no sé si és el vostre cas, però a casa no es va parlar mai perquè hi havia molt dolor.
Bueno, hi ha una pèrdua, és que a més clar, hi ha una ombra corrent
saps
per allà.
Tu
no, aquest avi no el vas arribar a conèixer mai.
Clar, és que ser desaparegut, ostres, és el pitjor, perquè els morts estan morts, els vius estem vius, però els desapareguts sempre et donen la impressió que tornaran, que demà, passarà alguna cosa i et dirà algú, escolta, que l'Antoni està a tal... Perquè, clar, jo he llegit coses que l'àvia pensava que s'havia perdut la memòria, que s'havia quedat ferit i no podia parlar, el que us imagineu, o sigui, unes històries que dius, ostres, clar, sol volien tindre aquest punt d'esperança, no?, de... El trobarem demà. Demà el trobem. Demà torna. Demà... I torna viu, perquè no...
No
pensaven que
la notícia de la mort. Sí,
la teva mare va tenir durant molts anys també aquest pensament de tornar al pare en algun moment?
Probablement sí. Probablement sí. Perquè per tot el que he vist... És més, jo crec que hi ha un moment, no sé quan passa, però que ella ho para. O sigui, ella diu... Ja
no busquem més.
No busquem més perquè... com no hi ha opcions a trobar-lo, no? La caixa va ser tan privada d'aquestes quatre dones que jo em vaig quedar sorprès quan vaig començar a mirar la caixa. El meu pare no sabia res. El meu pare va morir, desafortunadament, molt a prop de la meva mare. El meu pare no sabia res. Però no és que el meu pare no sabia res. És que la família, en general...
Ningú sabia de l'existència de la caixa.
Ni de la caixa.
Ni de la investigació que havien fet.
Ni del que havien fet elles. Mm-hmm. Ni d'aquesta recerca, de res.
Que perquè elles, el que van fer durant molt de temps i en secret de la resta de la família, és anar intentant resseguir què havia passat amb el teu avi.
Clar, amb l'avi. Jo crec que no sé si va haver-hi tant secret en aquells moments. Mm-hmm. O sigui, jo no sé si en els principis dels temps hi havia tant secret. Després em dona tinc la sensació de que cada cop que la cosa s'allunyava més de les mm-hmm. dates... Perquè tot això passa, ho situo ràpid, abril, juliol del 38. A l'abril, clar, fixeu-vos la situació a casa, eh? A l'abril mora el germà de la meva mare, el meu tiet, amb 3 anys, amb una mala decisió d'un metge que no li dona un antibiòtic i mora.
Escarlatina, no?
Sí. Passa això. El meu avi ja sospita que se l'emportaran al front. A les 6 setmanes se'n va al front. I hi ha una 6 setmanes i desapareix. Clar, de cop i volta la meva àvia, postguerra, marit desaparegut, nena, fill mort, o sigui,
i embarassada.
De republicà.
I embarassada perquè
el darrer dia
el teu avi no va saber mai que estava embarassada.
I aleshores tot això, i ara, bé, ara entren els altres, dictadura i gestiona tot això. Clar, de cop i volta he trobat papers on ella té que reconèixer contra la seva voluntat que ell té que estar mort perquè li puguin pagar alguna cosa, d'acord, perquè tingui alguna cosa de diners per poder menjar. Bé, coses aquestes. Mira, el llibre a mi m'ha servit per tornar a l'avi, un avi que no he conegut mai, que devia ser la bomba, que era un tipus il·lustrat, perquè les cartes realment, la novel·la les està portant ell, perquè són les cartes que ell envia des del front.
Escrites.
Ell es comunica... El llibre està en castellà, però... Us explico, tot és en català,
no,
que
clar,
jo he traduït tot. Les cartes entre la família són brutals, brutals, perquè et dona molt bé, et posa molt bé a la situació en aquell moment. I després hi ha la segona part, no? Un cop tens identificat tot el que va passar, tot el que li va succeir a ell i que hi ha tot això, hi ha la part de dir, bé, però... I a casa què van fer? Què va passar en aquests anys posteriors? Que, doncs va passar el silenci. Uh-huh. El silenci absolut. El silenci de tantes famílies. Hòstia, l'avi té unes coses que no t'ho creus. Havia estat a nosaltres sols. S'havia presentat s'havia passat a les eleccions de Barcelona. S'havia presentat... Tenies,
érem el partit nacionalista català, no? De Xammar, no?
De Xammar, imagina't. Havia...
Crític amb companys i amb Macià, no? No li agradava Esquerra Republicana.
He trobat articles...
Poc independentista, diguem.
Exacte.
No?
He trobat articles criticant en Macià. Sí, sí. No li agradava res Esquerra Republicana. No volia sentir res d'en companys. Ostres, i aquest avi... Com no he conegut jo aquest avi, saps? És la primera gran pregunta que jo em faig i que ho comento a casa amb la meva noia és... Estic flipant, perquè, clar, com... Entenc que no parlem de la Guerra Civil, entenc que no parlem de tota aquesta part de dolor, però com no puc saber jo que tenia un avi que era... tot, una, tot un personatge. Amb
aquesta... també és la història dels vençuts.
Mm. Clar.
Del final, no? Jo crec que tot això seria molt diferent si el teu avi hagués estat el cantó correcte, entre cometes, perquè probablement hi hagués hagut, hagués tingut la llibertat de preguntar, de saber i tal, però el fet de que sigui vençut...
No, i tindria homenatge, segurament,
clar,
i tindria una altra...
I el fet de que memòria històrica és un terme que fem servir des de fa molt poc, perdoneu-me, eh? Mm-hmm. Perquè fins fa uns anys...
Dia, sí, sí.
Ah, ningú... és com aquest capítol que vols tanques la persiana i va, sí...
Jo, hi ha 8 dies, va, es diu això també.
Però què? Escolta, clar, tu...
Que 8 dies diu això? Home,
això
no reobrim el passat.
Per això et dic, sí, sí, que hi ha encara moltíssima gent que no té en compte que hi ha milers de famílies que no saben res del que va passar amb els seus avantpassats.
Els hi van borrar la vida de cop. O sigui, els hi van dir, mira, saps la teva vida? Sí, sí, ja per la propera partida. Aquesta no...
Deia que connecta molt bé amb coses que han estat passant últimament, perquè no sé si has tingut ocasió de veure aquest programa esplèndid de TV3 que es diu Quanta Guerra, de l'Eloi Vila, que ha anat resseguint una història molt paral·lela a la teva, que és fer la investigació al darrere d'avis de gent coneguda, com el Buenafuente, que bueno, va ser un capítol demolidor sobre el seu avi, del qual no en sabia absolutament res, l'Avet Rodergues, en fi, una pila de gent coneguda a Catalunya.
Et puc dir un secret?
Què?
Jo no ho sabia, i un bon dia, un noi que el teniu de becari allà, l'Òscar Dalmau, que és molt, sí, sí, és molt bona gent.
Bueno, pinta que si una mica de treball se'n sortirà.
Sí, aquest nano, bueno, jo crec que arribarà lluny. Sí, va, que, jo li veig futur. Jo li veig futur. És el guapo dels dos, però jo li veig futur. Doncs em va enviar, li vaig dir, escolta, Òscar, estic, perquè tinc molt bona relació amb ell, i t'envio un llibre i tal, i ell em va descobrir i em va enviar els enllaços al programa i vaig veure el del Buenafuente i em vaig quedar bocabadat.
És la història una mica de la teva vida,
bocabadat,
molt similar, sí, en moltes, sí, coses. Sí, potser, sí, la diferència és que hi va haver-hi una recerca activa per part de la teva família,
clar,
concentrada en aquesta capsa amagada durant tres dècades,
sí, sí,
que no hi és en el cas de l'Andreu, no? Però en tot, sí, cas... Sí. Jo estava pensant... t'has plantejat, mentre escrivies el llibre i ara que el veus publicat, que hi ha les fotos, que estàs explicant la història... Què hauria pensat la teva mare de veure un llibre com aquest publicat?
Sí. És més, jo al principi no tenia intenció de publicar. Jo després de l'anterior novel·la, del Vol 19, jo vaig dir... Ja em tiro directament a buscar l'avi, no? I a veure què trobo amb tot el que ja portava buscat, a veure fins on sóc capaç, però ara m'hi poso molt, molt seriosament. M'enganxa tota l'època de la pandèmia, tot això... Jo era una espècie de marciano en aquella època, perquè jo demanava permisos als arxius, els militars m'enviaven un full i un tio sol per allà parava,
clar, clar.
Un cotxe, em paraven cada dos per terra a Guardesville. És que ha venido Ponseti, que está buscando su abuelo. I em baixava el tinent coronel de torn, tio,
a saludar.
De la legió, a saludar. O sigui, jo al principi deia, d'una d'aquestes se'n pela, no?
Sí,
diu,
sí.
A ver, tú, güey.
Su abuelo, ¿en qué bando estaba?
¿Dónde está tu abuelo? Y, hostia, no lo sé, no lo sé.
Cuádrese,
no
Ponseti.
No lo estoy buscando, claro. I ostres, era una cosa... No.
T'havia preguntat per la teva mare.
Sí,
si...
torno a la mare, que m'havia sortit de la mare. Jo no pensava publicar el llibre. I anar a tants arxius i l'apropar-se a la gent, com se'n va començar a apropar, em va donar la sensació que seria un pas important per intentar... Que poc m'agrada aquesta paraula. Normalitzar això, no? Que la gent... busqués els seus. És que és hora de... Han passat 84 anys. Una mica era tornar l'avi a casa. I jo crec que la mare estaria feliç, contenta. Jo sempre ho explico ara, perquè hi ha molta gent que m'ha estat aquests dies escrivint i m'ha preguntat coses. Jo crec que he comès un error en aquesta història. I és no compartir-ho amb la família fins al final.
Mm-hmm.
Val? Jo al principi vaig fer cas a la mare, això ho vaig... La mare em diu, ei... busca el que sigui i quan trobis explica'ls i a qui vulguis, és cosa teva, no? Però m'he donat compte que probablement hi ha part de la família que ho tenia que haver viscut amb mi.
Jo li volia fer una pregunta.
Va,
hombre,
sí,
per fi,
vinga, va,
Falcon,
va,
però
va,
jo li volia preguntar abans si s'havia passat millor fent la investigació del llibre que escrivint el llibre, que quina part li havia agradat més.
En la investigació va ser emocionant. L'escriptura va ser molt... Mira, el primer mes jo pensava que no me'n sortiria. No pel tema d'escriure, sinó perquè em passava el dia plorant. Jo pensava que havia superat el llibre Arranca, comença amb la mort de la meva mare, mm. I jo em vaig quedar havien passat 20 anys i jo pensava que jo ho tenia, però, superat, no? Però ho tenia guardat, però que ja no era una cosa que em donaria un pal tan gran com el que em va donar, no? I vaig arribar a parlar amb el meu editor, amb el Gonzalo Albert, i li vaig dir, tio, no sé si voy a ser capaz, macho. I em va dir, però què et passa? Dic, hòstia, és que em passo el dia plorant, tio. És que estic destrossat. I cada vegada que escric 2, 3, 4, 5 pàgines, vaig escriure molt, vaig treure algunes coses que no volia explicar, tal, i després tinc la sensació que a veure si això serà una nyonyeria aquí. Que
ja, farem, sembla aquest perill, no?
Que farem una cosa aquí, que això no hi haurà qui s'ho llegeixi, tio, que jo no estic bé. Però va passar aquell mes i tota la recerca que havia fet i totes les cartes de l'avi i tot això em van donar, no sé, una força especial, perquè ho vaig disfrutar moltíssim. Ho vaig disfrutar moltíssim. Vaig fer una... Jo, durant la investigació, em vaig tornar boig. I aleshores tenia una habitació a casa i tenia com CSI Miami i tenia tota la
fils,
posi,
t'ho
juro, de què venia, perquè clar, jo no només vaig buscar l'avi. Jo arribo a un moment que començo a buscar tota la gent que estava al voltant d'ell, en la seva unitat, tot això, i què els hi va passar. I de cop i volta, hòstia, estaven tots desapareguts, tio, però què va passar en aquesta unitat? Però què van fer aquests xavals? On els van portar? I tenien els 70, els 5, 6 dies d'haver començat tot el creuar l'Ebre i tot això. Hòstia, 70% de l'unitat estaven morts o desapareguts. O sigui, era una barbaritat bestial, no? Clar, totes aquestes històries que m'he anat trobant de les vides paral·leles al voltant de l'avi, de nois i nois i nois que van anar cap allà i que uns van sortir vius, però que la majoria no ho van explicar, no sé.
Et pregunto un parell de coses més sobre la teva mare, sí, perquè la mare et dona aquesta caixa blava quan està a punt de morir-se d'un càncer. Estem parlant de l'any 2001.
Sí.
Tu no obres la caixa immediatament després que es mori la mare?
No. Trigo quasi 4 anys. La història està en que la mare es mora, jo ja estava per feina destinat als Estats Units quan jo volgués, i el pare se'n dona compte que jo vaig quedar destrossat quan la mare mora i em diu, tens que marxar ja. O sigui, t'agafes el Bartol, te'n vas, i tanta pau deixis com pau queda aquí i fes la teva vida. I jo me'n vaig als Estats Units, vaig amb la caixa, que me l'emporto.
Te l'emportes amb l'avió, eh?
A l'avió, i se'n va amb mi als Estats Units i es queda allà durant setmanes. La mala sort d'aquells anys és que la meva vida personal es complica molt. El pare també mora de manera sobtada. I jo, durant els següents 3 anys i pico, jo estic fet pols. O sigui, jo tinc la sort d'estar a Miami, de viure molt bé, i d'estic fet pols. Explico una anècdota molt, molt diferent al llibre, que en aquella època pues un germà que tinc de vida, que és l'Oriol Servià, vivim junts a Miami, ell està corrent a la IndyCar, jo estic amb tots els meus rotllos de periodisme, però fem una vida junts molt forta i ho sabem tot. Fins que un dia em veu amb una caixa i em diu, què collons és aquesta caixa? I li dic, pues mira, aquesta caixa me la va deixar la meva mare i tal. I l'Oriol, que és un tio com el seu pare, com el Salvador i tal, molt de primer em diu, i què fas que no has obert aquesta caixa?
Què merda, què merda esperes?
Que estem esperant? O sigui, ja tardes a obrir la caixa, no? I a partir d'allí es produeix tot el camí de... ja creuo a l'Ebre, ja directament. Obro la caixa, em quedo sobtat amb tot el que hi ha dins, perquè clar...
Hi ha una carta de ta mare.
Hi ha la carta de la mare.
Que això és una...
Que aquesta és la carta. Aquesta carta sí que sol l'he vist jo i sol la tinc jo i no la veurà ningú més. Perquè és una carta on sí que explica coses sobre la caixa, sobre la caixa azul, sobre la caixa blava, però hi ha coses molt de mare i fill. No?
Clar, però jo vull imaginar, o sigui, amb els oients, després de tenir una caixa a les mans 4 anys o 5, pràcticament, sí. Després
de la mort de la mare, eh?
Bueno, obres la carta i
jo vaig durar
com comença, estimat sí, José Antonio?
Sí, sí, aquí ja vam dir fins aquí m'ha arribat.
I penses, okay. Veus, a més, amb la seva lletra.
Clar,
no?
Clar, està escrita a mà.
Bueno, és que se m'està posant la pell de gallina, només de pensar...
No sé quan la va escriure, aquesta és l'altra cosa. Una carta on em parla de mare a fill, on em parla de les coses de la caixa, però on hi ha també molt amor, no? Ja el que et vol dir tota, sempre la teva mare, no? De tot el que t'estima, de tot l'orgullós que està de tu, de tots els anys que hem viscut junts. Per això aquesta carta, no, quan algú em preguntava, i inclús algú de la família em deia, escolta, la carta aquesta carta no la veureu mai.
Tens una mare que et protegeix fins al final d'aquesta caixa, però te l'acaba donant. Tens un pare que et diu que quan s'has mort la mare, vinga, nano.
Fora. Sí, fora. Vinga, que és, des d'aquí, no continuar.
En certa manera t'està dient m'ho menjo jo, això, aquest dolor, sí, sí. I aquest, jo em quedaré, sí, sí, aquí, saps? I
clarament.
Surt d'aquí.
Clarament.
I, però són uns pares que també t'envien als Estats Units en el seu dia. O sigui, sí, el fet que tu puguis estar pràcticament una dècada, una mica més d'una dècada treballant a Ràdio Caracol, etcètera, etcètera, a Miami, a Florida, els hi deus als teus pares que un bon dia quan ets un xaval amb 17, amb 18, amb 19, et diuen, noi, cap, sí, als, sí, Estats Units.
No, no, la mare pren la decisió, parlant amb el pare, de que seria bo, jo ja estic estudiant periodisme, de que seria bo que jo tingués una formació en anglès i tal. En aquell moment feien més francès. Jo soc d'aquella generació que encara feien francès. I deixen, agafen uns estalvis que tenien per un viatge a Venècia i m'envien a San Francisco, tio.
Clar,
no m'envien
a ells.
Perquè no m'han trobat res a l'Antàrtida.
No, però què són?
Alaska i tal.
18 anys igual. O amb 19,
no
o
sí. Recordo, sí, devia estar segon tercer de carrera.
O sigui
quants
que...
anys ha estat?
Ah, doncs llavors deus estar amb 19, 19, 20.
Sí.
Agafes un vol transoceànic i cap a San Francisco.
I arribo allí, tu, patapam! Anglès, res, tal, no sé què.
Hello!
Et puc dir que algú està menjant aquí, no?
Sí.
Ah, vale.
Bueno, és algú que, a més, no, 500 anys haciendo radio i...
Y parece nuevo, chaval!
Vamos, Javier!
Menjant davant del micro, eh? O sigui, mal com
otero. És veritat que estem dinant, no?
Rebentant el micròfon.
Becaris no.
Becaris no.
I no t'he explicat aquesta, però saps que jo vaig ser becari del Pedrerol.
Sí o no?
Sí, sí, però jo t'ho explicaré.
I no et va dir la frase de becari?
No, en aquella època no.
No ho deies, no?
No, no, no.
No, ara sí. Ara has tirat la...
I què?
No, no penso.
Com va anar?
És un parèntesi. Tornem a San Francisco. Ha sigut un parèntesi, de becàries no. Doncs me'n vaig allà, tu, i allí que estic, buscant-me la vida també, perquè tampoc em van donar... Tampoc teníem perquè jo visqués molt feliç.
Ah, o sigui,
no?
Vas haver de treballar allà, eh?
Clar, allí me
feia...
Una mina.
Què feies?
Doncs estava a l'oficina de relacions amb estudiants internacionals, sí. Vaig repartir pizza, vaig ser...
Ah, sí, repartidor de pizzas, sí, a San Francisco,
sí,
eh?
Sí, ei.
Hòstia!
A peu,
aquelles pujades?
Ei, que ara les bicis...
14 quilòmetres a cada pizza.
No, deixa'm dir una cosa, que ara les bicis són elèctriques, però abans no, cabró!
Anaves amb bici o no? No,
amb bici, tia, conya.
Amb moto, no, per allà?
Josef Anthony!
Vinga!
Arriba!
Another pizza, Josef Anthony!
No, o al barrio xinès. Hochi, pa, tota, pizza.
D'allí vaig... Al principi vaig dir, ei, torno, Tour de França. Però no. No, però va ser una època espectacular.
Què vas trobar a San Francisco?
88. Vaig trobar algo que ja portava en l'ADN, i és la passió pel futbol americà. Tu.
Ah, sí?
Sí, jo ja ho portava, i jo anava a veure que dos per tres els 49ers amb el Joe Montana...
Escolta, i la passió per la ràdio quan arriba?
Ja en aquella època. Ja està a tope, Tinc la sort de fer una sèrie de pràctiques al principi a Ràdio Nacional amb un programa que es feia els caps de setmana, dia de domingo va de cine.
Sí.
Ja entro de becari a la SER, a Ràdio Barcelona, que és quan em trobo amb el Pedrerol, entre altres.
Atenció!
Torna-la a treure, a veure si t'ho tornem a preguntar.
I ens trobem...
I què?
No mengis més, perquè tiraré verí.
Malcolm, és que és un tio que bàsicament ve a menjar.
I aleshores ja torno als Estats Units i coincideix amb el naixement de Canal Plus, que em truca l'Alfred Arrelaño i em diu, què tal, porrentivente, que me dicen que tu sabes de deportes americanos. I van així.
I llavors vas acabar tornant als Estats Units, no
sé,
amb Ràdio Caracol i tot això, que per cert, vull dir que allà és un tipus molt premiat, molt conegut, fins a, vull dir, et fas una celebrity de Miami, i de fet et donen un ondes posteriorment per una feina que esteu fent allà, que és la cobertura del Katrina, perquè clar, us enganxa quan tu estàs allà.
Jo començo, aquesta és la segona part de la meva vida, va ser la guerra. O sigui, no és que ens entrés un huracà, és que ens va entrar Katrina, Rita, Vilma, o sigui, va ser... Vam viure destrossats, perquè, clar, jo et destrossa. Jo sempre els dic als meus amics, Barcelona, imagina't Barcelona, 10 dies sense llum, sense aigua, fent cua per aconseguir benzina, per veure si tens més menjar o menys. És una bogeria. En canvi, allí la vida continua. És així, no? I aleshores em passa Katrina, us explicaré una anècdota molt bèstia que em matarà qui us mantendré. Ara us diré el nom, però em matarà.
Però no sigui Pedrerol, eh?
No. Em passa Katrina per sobre, se'n va cap a, al golf i va camí de Nova Orleans. Sí, sí. Em truca a la sèrie i em diu, escolta,
entra.
Tens que anar a Nova Orleans.
T'enviaven cap a Nova Orleans.
Tens que anar a Nova Orleans. I
però tu eres director de programes en aquell moment, clar, no? De Caracol.
A l'aire, tant. I jo els dic, has estat molt bé aquí. Perquè jo els dic, escolta,
no puc deixar l'antena sola.
El corresponsal, que no em mati ara, és el Javier del Pino. Què faig jo?
Ese chaval, ese chaval.
I aleshores jo truco al Javier. Javi, Ponseti, ostres, què ha de dar? Oye, tío, ¿por qué no te vas tú a Nueva Orleans? I em diu, porque tengo dos hijas, cachondo. I li dic, coño, y yo tengo un perro. Hostia, però què m'estàs dient? Què m'estàs dient? Bé, ho vam riure molt, perquè després d'aquesta anècdota ens l'hem explicat més cops, i me'n vaig a Nueva Orleans, i clar, em passa Caterina per sobre, i aleshores ja no, ja no va ser categoria 1 com m'havia passat per Miami, sinó que em passa la bèstia, sí, la bèstia parda. Jo, amb...
Si tu cobreixes a Nueva Orleans, in situ.
Clar, i bé, fem tot allò i m'emporto el Premi Ondas, entre altres raons, perquè una de les anècdotes més bèsties que tinc és volen que passat l'huracan tornem enrere i fem el camí de l'huracan enrere i me'n vaig cap a Biloxi, cap a Mississippi, tota aquesta part. I em truca la persona de producció, aquest no diré el nom.
Val.
Tio, t'he aconseguit en Biloxi un hotel. Dic, hòstia, que bé, tio, perquè estava tot arrasat.
Clar, clar.
No, no hi havia res en peu.
Clar.
Dic, hòstia, dormiré una nit en un llit, no m'ho puc ni creure.
Perquè totes aquelles nits que havies fet, al ras?
No.
Cotxe, o què?
A casa d'una senyora veneçolana que era molt, molt fidel a Caracol i em coneixia i em
va oferir
i em va oferir llit. I fèiem la ràdio des de la cuina perquè la dona li havia caigut
des de
un arbre...
Des de casa seva?
Des de casa seva. I li havia caigut un arbre a meitat de la casa i veritat, tenia la meitat de la casa en plàstic, si no es podia passar, i l'altra meitat on dormíem nosaltres...
I tu allà molestant. Jo allà molestant. Des d'allà.
La senyora vivia a la part del plàstic.
Sí, sí, sí.
Set,
perquè ell pogués fer...
No, estàvem tots a la part.
Perdó que t'he interromput, però et van trobar allotjament, suposadament.
I aleshores tu arribo a Biloxi, poso la direcció, sí. Hòstia, primera línia de mar,
dius, és impossible.
Un descampat, tio. No, o sigui, no havia quedat res, no hi havia res. No hi havia hotel, no hi havia cases, no hi havia res. Hi havia una unitat de marins allà amb un camió i els dic, escolta, tios.
Que tinc reserva. Tinc reserva per un parell de nits.
Paio, aquí no hi ha res, queda't a dormir al nostre costat perquè aquesta nit dormiràs al cotxe, perquè aquí... Això és...
Sí, Vietnam, no?
Vamos.
I com va fer la reserva el company?
Això no l'havia fet per internet, el cabron. I li havien...
No havia trucat, no?
I li havien acceptat. I li havien acceptat.
Booking.com.
Reservar.
I els diners estan allà volant.
I havia fet la reserva.
Buenas vistas.
Bones vistes, eh? Perfecte.
Oye, primera línia vas a tenir. Sí, sí.
El Ponseti s'està 12 anys a Miami, a Florida. Hi ha un moment que jo crec que ho has explicat això, que tu fas la teva vida allà, és a dir, converteixes en un nord-americà, no sé si continues tenint relació amb això,
sí.
Però pràcticament ets un nord-americà més i no conceps una vida tornant a Espanya, ni a Madrid,
no,
ni a Barcelona,
perquè
ni
mira, tornant a la Caja Azul, mor a la mare, mor al pare, jo tinc la vida no aquí, no...
Es trenquen les arrels,
clar,
dir, d'alguna manera.
Jo crec, jo prenc la decisió de que em quedaré allí, no?
Sí, eh?
I ho parlàvem molts cops amb l'Oriol, l'Oriol s'ha quedat, l'Oriol segueix en una situació diferent, però l'Oriol segueix vivint a Los Angeles. I ho havíem parlat molts cops, no? Que ja ens sentíem més allà que d'aquí. Vull dir, teníem més la vida allà, els amics, el dia a dia fet allà, no? I
què canvia?
Canvia de cop i volta diverses coses. Canvia que jo coneixo a la Mamen, canvia que...
Per qui no estigui al
cas, Mendizábal.
Mamen Mendizábal, la periodista, sí,
la periodista
de La Sexta.
Sí, sí. I hi ha la revolució dins de la cadena SER. Jo sempre explico que realment la cadena SER en aquells dies no se'n van uns quants companys d'esports a la COPE, sinó que realment, que algun dia s'estudiarà això, la cadena SER perd el seu so. Perquè quan tu posaves la COPE, escolta, se'n van 60 tios, eh? Quan tu poses la COPE senties la SER.
El traspàs, perquè no estigui tant al cas, de Paco González i tot l'equip del...
Paco, el Pep, un traspàs que estava jo també i que jo dic que no perquè estic als Estats Units. Un traspàs on jo anava en aquell PAC, perquè són els meus amics a dia d'avui, segueixen sent, i tenim una relació bestial, però en aquell moment jo els dic, mira, jo prefereixo seguir vivint als Estats Units. Però tot això provoca un canvi bestial dins de la ràdio un canvi que se m'emporta al final a mi per davant. Vull dir, el primer any aconsegueixo aguantar, però el segon any em diuen, tio, has de tornar, Manu Carreño i tu sou les cares de Carrusel
i endavant amb Carrusel Deportiu.
I això és així.
Escolta, i quan... I amb tot aquest temps, tota aquesta carrera que porta el Ponseti, avui que estem parlant de la Caja Azul i del seu camp, diguem-ne, radiofònic, però evidentment també literari, has arribat a fer ràdio en català en algun moment?
He fet ràdio en català quan estava a Barcelona, a Ser Catalunya. I era becari.
Com a becari, eh?
Clar, feia Ser Catalunya, però vaig estar amb el Jordi Martí, que va ser el primer presentador en aquell moment del Carrusel Catalunya, i jo feia amb el Jordi Martí el Carrusel Catalunya. I en aquella època vaig fer ràdio en català, però és cert que va ser molt poc temps, perquè jo ja m'envien a Madrid a les primeres a canvi. No? Això sempre m'ha sorprès, perquè realment la meva carrera no l'he fet aquí. L'he fet fora, sempre. A Madrid i després als Estats Units, però l'he fet fora sempre.
Traïdor.
Sí.
Però sobre...
Putifler.
Mira, putifler. Acabo només amb un parell de preguntes que tenen a veure també amb la família. Crec que has explicat alguna vegada que els teus pares t'havien portat a la manifestació de l'11 de setembre del 76, crec que és,
sí.
No? Clar, tens un avi que va presentar-se a política, tens una mare que però, dius però, que sempre que...
Però escolta, això ho sé ara.
Bueno, sí, sí.
Això no ho sé fa...
Bueno, però la mare em sembla que era, bueno, era
sí,
guerrillera,
no,
clar, també.
Òbviament, venia d'on venia.
Sí, sí, correcte. A tu, sent des de Madrid, veient tot el que ha passat a Catalunya, com ho has anat veient? Perquè tu vas arribar, crec, a Madrid el 2000... El 2014-2015, sí. No? O sigui, enmig ja tot. Va venir tot el que va venir.
Una pregunta fàcil, eh?
Vols que et tanquin ara el programa i l'emissora? T'explico. Jo, als meus amics a Barcelona, els explico sempre una cosa. Una cosa que jo he après fora i que ho tinc com una màxima. Tots sabeu que quan va néixer als Estats Units... les barbaritats que es van fer amb els nadius nord-americans i que van acabar tots amb reserves, val? Els Seminoles, que són un exemple de vida per mi, són una gent que va aprendre i va saber entendre molt bé com venia la jugada. A ells els van posar, com a tots, en una reserva. I un bon dia algú d'aquella tribu va dir, escolta, estem en una reserva, sí, això és territori americà o no és territori americà, com és això? Diu, home, sí i no, perquè és casa vostra i per tant és territori. Va dir, val, doncs aleshores posarem un casino aquí. Diu, com que posarem un casino aquí? Diu, posarem un casino, no, que als Estats Units, fora de Nevada...
Sí, el joc és il·legal.
El joc és il·legal, no, però això és casa meva, no? Sí, casino. Aquests tios avui, són els propietaris de Hard Rock. A tot el món. Tota la tribu, tots ells treballen, tots. No tenen cap tipus de problema econòmic. Tu creus que tenen algun tipus de preocupació si són més o menys independents o són absolutament independents? Jo crec que al final, en el món en el que estem vivint, el que et dona la independència realment són els calés. I si tu tens el poder i els calés per fer el que tu vols, fas el que et dona la gana.
Tenir influència.
Tu quan te'n vas a casa i guanyes tu els teus calés, els teus pares et diuen què tens que fer i si t'has de posar la camiseta verda o la negra o si tu pots menjar o no pots menjar el que vulguis.
Sí, sí, això és normal com el mates, sí, tio. Sí, sí, ja.
José Antonio Ponseti, ha estat un autèntic plaer. La Caja Azul és el llibre que ha publicat amb molt de carinyo, molt emocionant, amb històries que expliquen segurament la història de milions de persones en aquest país, però amb la particularitat d'aquesta recerca familiar espectacular. Ponseti, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
No, ha estat un plaer per mi. Moltes gràcies, Bundó. Aquests dos que només han vingut, sí, aquí a endrapar,
menjar,
clarament.
Et deixem menjar una mica, si vols.
No, sí, sí, ara menjaré
una mica. Està bo, eh?
Sí, està tot bo, però aquests dos han vingut a endrapar. No, no porten ni les preguntes preparades,
tio.
Preparades. Sí, tio.
Escolta, Ponseti, i el Pedrerol, què?
Apa, adéu-siau. Gràcies, Toni, gràcies, Malcom.
Adéu.